amb tots vosaltres els integrants de l'Espai Fem Salut.
I venim disposats a compartir una estona que us entretingui i a més us aporti algun nou coneixement sobre el món de la salut.
Avui us hem preparat un parell de temes que creiem us poden ser d'interès.
Per començar, coneixerem una mica més a un agent de salut, el fisioterapeuta.
Per fer-ho, tindrem una xerrada amb el David Armengol, fisioterapeuta de la nostra àrea bàsica de salut. Ell ens explicarà en què consisteix la seva feina i en què pot ajudar les persones perquè gaudeixin d'una vida més saludable.
Tot seguit, i en l'espai L'Acció Immediata, parlarem de les urgències, més habituals en el nen, i de com s'ha d'actuar en un primer moment.
Esperem que aquests dos temes que us hem preparat siguin del vostre interès.
Ara, sense més dilació, entrem en l'espai de l'entrevista.
L'entrevista.
Bon dia, estem amb el David Armengol, fisioterapeuta de la nostra àrea bàsica. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, primer que res. I ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de què és la fisioteràpia, en què consisteix.
Bé, bon dia, abans que tot, bon dia. A veure, la fisioteràpia en si és una part doncs, de la medicina, no?, que intenta solucionar els problemes que es manifesten dolències, no?, mitjançant l'aplicació de medis físics, no?, com és el calor, el fred, les mobilitzacions, bàsicament és això.
I en quins camps treballa la fisioteràpia?
Pràcticament es treballa en tots els camps de la medicina, pràcticament, no? Perquè si bé moltes patologies no es pot tractar o no es pot solventar la causa que la provoca, nosaltres els fisioterapeutes el que treballem molt o que intentem pal·liar al màxim són les conseqüències que provoca, no? Des dels dolors musculars, ossis, en cas, doncs, per exemple, de l'artrosis, tendinitis, en el camp de les respiratòries, com pot ser, doncs, per exemple, l'hemipoc i d'altres, no? Nerviosos, i, bueno, dins de nerviosos, les hemiplegies i totes les patologies derivades del sistema nerviós.
El servei que tenim a la nostra àrea bàsica, des de quan funciona, més o menys?
Més o menys, jo penso que fa sobre uns 5 anys que està funcionant. El que passa que al començament hi havia un altre fisioterapeuta, que era el Toni, el qual doncs, fa o qüestió d'uns 3 anys o alguna cosa així va tenir un inconvenient i vaig pujar i doncs, jo substituir-lo al seu lloc. No? I jo des de fa 3 anys que estic aquí, des del 15 d'octubre del 2001.
I quanta gent s'atén diàriament en aquest servei?
A veure, l'àrea bàsica d'aquí a Falset, més o menys, per gent no t'ho seria capaç, que surten més o menys uns 300-400 tractaments al mes. Això què vol dir? Que possiblement cada dia unes 15 persones, voltant de 15 persones.
Quin és l'horari que es fa habitualment?
L'horari és una miqueta complicat, en el sentit que aquí a Falset doncs, fem 3 dies a la tarda i un dia al dematí. És a dir, fem el dilluns, el dimarts i el dijous a les tardes i els dimecres al dematí. I aleshores, a més, els dilluns són els dies que jo passo visites a l'àrea bàsica, les primeres visites que fa el fisioterapeuta.
És a dir, tu en principi la visita la fas al CAP, per entendre'ns, i després la teva feina la fas al pavelló poliesportiu, en aquest cas.
Exacte, al pavelló, al pis de dalt, que es puja per les escales de fora i doncs tens la porta oberta i hi ha una sala adaptada i és allò on fem els tractaments.
Qui et deriva els pacients als quals atens?
Pot derivar a diversa gent, sobretot la que ens deriva més gent són els metges de família, no? A més és el que té el contacte doncs, més directe amb el pacient i sap doncs, totes les seves complicacions i realment el que pateixen, no? També ens el poden derivar la infermeria i després tot el que és el col·lectiu d'especialistes, el qual, doncs, evidentment, destaquen molt els traumatòlegs o el servei de cirurgia i ortopèdia, no? Aquests són bàsicament els que ens deriven a nosaltres, els pacients.
Quines són les lesions i malalties que tractes de forma més habitual?
Quan amb malalties, doncs, possiblement doncs, el que nosaltres anomenem síndrome del cot del rotatori, que a veure, que és la tendinitis, el dolor d'ombro, no? El desgast de l'ombro, lumbàlgies, cervicàlgies i després ja suposo que vindrien més les fractures, no?
I, per exemple, hemipocs, en sols tractar?
Sí, l'hemipoc entra dins el camp doncs, de, o l'àmbit de la respiratòria, no? I, per exemple, l'hemipoc, el que anem nosaltres a tractar o que anem a pal·liar són més aviat les complicacions que dona l'hemipoc, és a dir, la retenció de secreció dins els pulmons i tot el que això es deriva. El tractament purament de la patologia és mèdic, però, esclar, nosaltres ens suavitzem les complicacions.
I de quins aparells disposes al pavelló?
Bé, dins del camp de la fisioteràpia podem dir que hi ha dos grans aparells o dos grans camps, no? Una que és la termoteràpia, que com molt bé diu, és l'aplicació de la calor, no? Que destaquen doncs, les microones i els infrarrojos, entre d'altres, no? Que n'hi ha molts, però bé, nosaltres són els que tenim. I l'electroteràpia, que podríem dir més que és una miqueta més antiàlgica, tot i que la termoteràpia també calma el dolor, sobretot en contractures, no? I l'electroteràpia el que tenim és el TENS, que és el de baixa freqüència, i la interferència, el que és de mitja. Són variants de l'aparatatge, no? I per últim tenim l'ultrasó, que és una vibració mecànica, i ja està.
Hi ha algú més que col·labori amb tu
sí.
A fer la teva feina?
Sí, que hi ha una persona, hi ha la Santi, que suposo que molts la coneixeu, que és l'auxiliar, que la Santi realitza els tractaments el dimecres al dematí.
I, bàsicament, ens podries acabar per centrar-nos més, no només en la teva feina, sinó una mica per parlar en general de la fisioteràpia. Creus que és més prou valorada i coneguda en general per la població a la qual atens?
A veure, la fisioteràpia té... Podríem dir que ha tingut un problema, no? La fisioteràpia és una carrera, una diplomatura que és innovadora, fa poc temps que està instaurada, no? I aleshores aquest buit, doncs, abans sempre l'intentaven pues, suplir pues, altres professionals i gent no professionals, per dir una paraula, una manera una miqueta correcta, no? Aleshores, el que ha passat és que hi havia una gran expectativa amb la fisioteràpia i que ara es comença a omplir. Aleshores, valorats, del tot jo crec que no estem prou valorats, en el sentit de que, a veure, que moltes vegades tractes pacients que ells mateixos ja no dubten amb... o ja dubten del teu tractament, no? Ja venen sense moltes expectatives, no? Tot i que, a veure, que el contacte diari amb la gent, com és ara, sobretot les àrees bàsiques i sobretot les rurals, pues, a veure, està creixent la demanda, no? A veure, apliques tractaments que, clar, determinades patologies que no pots curar a la base, pues, les apal·lies, no? Aleshores, això és d'agrair.
Una altra cosa a comentar és que l'ICS, o en general la sanitat, creus que destina prou places al que és la fisioteràpia? Perquè segurament hi ha moltes coses que es farien si hi hagués més gent, segurament, oi?
A veure, sempre és el problema dels pressupostos. Els que treballem a l'administració pública, doncs, a veure, hi ha uns pressupostos limitats i aquí doncs, és un pastís que s'ha de repartir. A veure, en l'àrea bàsica rural o les àrees bàsiques d'atenció primària s'estan aplicant ara els fisioterapeutes. A veure, el CAP Sant Pere fa 10 anys que es va posar la primera unitat. Esclar, en 10 anys aquí sí que s'ha avançat molt, o s'ha avançat, el que passa que, a veure, que es podia haver avançat molt més si realment hi hagués hagut una voluntat o diners destinats, no? Ja. Ara estem molt expectativa perquè, bueno, diuen que el nou govern, doncs, que es vol fer una reordenació de l'atenció primària i, segons sembla, doncs, podria ser que es dotés de més fisioterapeutes a l'atenció primària. Però, bueno, tot això són paraules. No ho sé, això són coses que el temps i el demà ens dirà el que hi ha i el que no hi ha.
I ara em venia a la ment, per exemple, tota la tasca que es podria fer en fisioteràpia en el món de l'atenció domiciliària, en la gent enllitada, amb la gent que necessita cures a casa, que probablement no es pot donar cama en aquest moment amb el nombre de fisioterapeutes que hi ha al món de la salut.
A veure, aquest és l'únic o una de les poques diferències, molt substancial per cert, però és una de les poques diferències que hi ha entre la que és la fisioteràpia atenció primària i l'especialitzada, que podem dir que és el de l'hospital. Perquè, a veure, nosaltres l'atenció primària sí que fem atenció domiciliària. El que passa que, esclar, necessites uns requeriments, uns requisits per poder-hi anar. No és només una visita que fas, sinó que és un tractament, aleshores, de ser una persona enllitada, la qual doncs, sigui impossible anar-hi amb l'ambulància i una sèrie de coses. Quan es donen aquestes circumstàncies, doncs moltes vegades el fisioterapeuta va al domicili.
O sigui, ho estàs fent a hores d'ara?
Sí, aquí a Falset s'ha fet un parell de vegades, més que res com a consultes.
Molt bé, doncs. Bé, David, se'ns ha tirat el temps a sobre. Moltes gràcies per estar als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
L'acció immediata.
Com ja hem anat abans, avui en aquest espai ens referirem a les urgències més habituals, en un col·lectiu concret, els nens.
Per començar, cal fer una referència als aspectes especials dels nens. En aquest sentit, cal dir que tant en l'aspecte psicològic com en el físic, les característiques d'aquests són ben diferents a les dels adults.
Per començar, cal parlar de l'angoixa, amb la que els adults més propers viuen una probable alteració en la salut del nen, així com també de les persones que la tenen, sobretot si es tracta d'una situació més o menys seriosa.
En general, en els menors de 2 anys, les situacions venen donades com a conseqüència d'una malaltia, mentre que en els nens, per damunt d'aquesta edat, solen predominar els accidents.
Intentarem fer una anàlisi d'aquelles malalties d'aparició més freqüent en els lactants i els infants. N'analitzarem quines són les causes i presentarem quina és l'actuació més adient en cada cas.
També valorarem les diferències d'actuació en les maniobres de desobstrucció de la via aèria i en el suport vital bàsic.
També hem de dir que l'actuació en cas d'intoxicacions, hemorràgies o ferides és exactament igual que la que es faria en el cas de que la víctima fos un adult.
Pel que fa als aspectes psicològics propis del nen, dir, en primer lloc, que el nen no és un adult petit. En aquests casos, la por i la desconfiança solen estar molt presents, ja que el nen no està acostumat a relacionar-se amb les persones de fora del seu cercle.
En aquests casos, es fa necessari que, mentre es tracta el nen, estigui sempre a prop d'ell una persona propera. Cal utilitzar un llenguatge senzill i entenedor i mantenir informats els pares.
Si ens referim ara a la vessant física, cal començar dient una cosa ben òbvia, però que cal recordar. Un nadó que plora vol dir, a part d'altres coses, que té pols i respira.
En aquest sentit, cal recordar una frase feta. És més viu aquell que piula que aquell que xiula. Per tant, tot i que el nen que plora crea més angoixa en els pares, el nadó poc actiu, que plora poc, que es queixa fluixet, que està pàl·lid i que rebutja els aliments, requerirà possiblement un grau d'atenció més alt.
Els signes principals que ens poden alertar per saber si un lactant o un nen cal que sigui vist de forma immediata per un servei d'urgència seran:
dificultat respiratòria, que es manifesta de la següent manera: aleteig nasal en la respiració, és a dir, dilatació dels forats del nas; tiratge intercostal, és a dir, en respirar els músculs s'enfonsen en els espais que hi ha entre les costelles; soroll en respirar o cianosi, color blavosa de la pell.
La febre de més de 38 graus, sobretot si té menys de 3 mesos. Alteracions sobtades de la coloració de la pell del lactant o convulsions.
Vòmits persistents, irritabilitat permanent, unes quantes hores seguides, alteració dels signes vitals, consciència, respiració i pols.
Passarem ara a parlar de les malalties més freqüents en el nen i de com hem d'actuar. En primer lloc, ho farem del xoc hipovolèmic.
La causa que pot derivar en què el nen pateixi un xoc hipovolèmic és fonamentalment, igual que en l'adult, l'hemorràgia important, així com les cremades en una part important del seu cos.
Els símptomes que apareixeran en els primers moments seran palidesa, suor freda, cames pàl·lides i fredes, pols accelerat i respiració superficial i més ràpida del que és habitual.
Si no es fa res, apareixerà en manca d'emissió d'orina, lentitud en els batecs del cor, que poden derivar en una aturada cardíaca.
I l'actuació anirà dirigida a fer una exploració exhaustiva dels signes vitals, assegurant l'obertura de la via aèria, controlant l'hemorràgia amb les mesures habituals, com compressió i o aixecament de l'extremitat per sobre del cor, col·locar les cames aixecades i traslladar el nadó a un centre sanitari.
Pel que fa a la laringitis aguda, és una malaltia que es caracteritza per la inflamació sobtada a l'àrea situada per sota de la campaneta. Dóna lloc a una dificultat respiratòria, marcada. Apareix habitualment en el nen des dels 6 mesos als 5 anys d'edat. La forma d'aparició és brusca.
La major part de les vegades és ocasionada per infeccions de tipus víric i també en alguns processos de tipus al·lèrgic.
S'inicia de manera sobtada i predominantment a la nit o després de fer la migdiada. Pot haver un quadre previ de constipat.
S'observa dificultat respiratòria amb ronquera o veu afònica, tos estrident, ansietat i de vegades febre poc alta.
En pocs casos trobarem complicacions greus, caracteritzades per signes de dificultat respiratòria, com els següents: alateig nasal, tiratge intercostal, respiració ràpida i color blavós de la pell.
L'actuació consistirà en intentar mantenir la calma i també intentar posar el nen en contacte amb l'aire fred, tot obrint la finestra o fins i tot la porta del congelador durant 5 a 10 minuts.
La posició d'espera, mentre no és visitat per un sanitari, serà semiassegut i en tot moment se'ls haurà de controlar els signes vitals i actuar en conseqüència.
Referim-nos ara a l'epiglotitis aguda. Aquesta és una autèntica emergència aguda. La causa és un bacteri.
Els símptomes que donen lloc és febre elevada, salivera i dificultat per empassar, veu apagada i tos, sorolls en inspirar, cianosi i afectació progressiva de l'estat de la consciència.
Té un curs fulminant. L'aspecte general del nen ens indica el seu malestar, amb una angoixa marcada i no tolera cap altra posició que no sigui la d'assegut.
L'actuació consistirà en deixar el nen en posició d'assegut, assegurant l'obertura de la via aèria i l'extracció de les secrecions de la cavitat bucal. Cal traslladar el nen a urgències, tot controlant-li els signes vitals.
Un altre problema amb el que s'ha de tenir cura és la deshidratació aguda dels lactants.
Primer que res, recordar que el lactant és un ésser que depèn per la seva subsistència d'una aportació de líquids de manera contínua i diària. Sabem que un lactant, per poder fer una vida normal, ha de renovar aproximadament un 40% del líquid extracel·lular cada dia. Això explica que per una deshidratació pot instaurar-se amb tanta rapidesa en un nen petit.
Les causes principals són les següents: gastroenteritis agudes, que sovint s'acompanyen de diarrees o vòmits, i també manca d'alletament o mala preparació dels biberons.
També poden ser degut a cremades importants, o com a efecte de temperatures ambientals elevades, o com a conseqüència d'altres afectacions.
Els símptomes que ens indiquen aquesta situació són: en primer lloc, el nen irritable al primer moment, però a mesura que passa el temps, progressivament més decaigut i somnolent. La pell, empessigar-la, queda plegada i no torna a la posició original. Les mucoses, la llengua i els llavis estaran secs o molt pastosos. I si un lactant trobem la fontanel·la anterior deprimida.
En casos greus, els globus oculars estaran enfonsats i el nen molt ullerós. Febre ocasionalment, respiració ràpida i superficial i poca emissió d'orina.
Són signes de molta gravetat: el coma, el xoc, la manca d'emissió d'orina, ulls oberts amb còrnies seques o febre superior a 41 graus o també les convulsions.
L'actuació, si el nen està conscient, serà iniciar la hidratació amb líquids, que continguin també sals minerals i glucosa, com Aquarius, Gatorade, etc.
Igualment hem de controlar les constants, com la temperatura, la consciència, la respiració o la coloració de la pell, i si és possible, quantificar la urina emesa.
Cal col·locar el nen de cara per amunt, i si està inconscient, lateralitzar-lo i aixecar-li les cames lleugerament. En casos greus, mantenir les parpelles del nen tancades. En qualsevol cas, es fa necessari dur el nen a un centre sanitari perquè sigui valorat.
Parlem ara de les convulsions febrils. Aquest és un trastorn típic que sol coincidir amb un procés febril. És bastant comú i no té per què indicar gravetat.
Es solen desencadenar quan hi ha febre mantinguda, entre 39,5 i 40 graus, o quan aquesta puja d'una forma sobtada.
Aquesta afecció la pateixen entre un 2 i un 5% dels nens entre 6 mesos i 5 anys, tot i que la major incidència la trobarem en nens de 1 a 2 anys.
Els símptomes comuns en aquest tipus de convulsions són febre, rigidesa i sotracades contínues, fixació de la mirada i pèrdua de consciència.
No solen durar més de 15 minuts i l'afectat es recupera de manera espontània i progressiva. Sovint queda somnolent durant 15 a 30 minuts.
En principi, cal actuar de manera similar a la pauta que s'estableix per l'epilèpsia o altres convulsions. De tota manera, el nen i la compulsió febril tindran unes condicions especials.
En principi, cal assegurar l'obertura de la via aèria. S'ha de recordar que l'infant tindrà mucositat abundant i que això, conjuntament amb la contracció contínua de la musculatura, dificulta la respiració.
Evitar que el nen es doni cops repetidament i pugui autolesionar-se.
Cal ficar-li un mocador entre les dents per evitar que es mossegui la llengua.
Procurar baixar-li la febre, fer-li un bany, refredar l'ambient, etc.
Cal tranquil·litzar-se, ja que la majoria de cops aquesta és una situació benigna.
Per últim, caldrà traslladar el nen a un centre sanitari, preferentment en posició lateral.
Són degudes a una malaltia infecciosa, en el 98% dels casos. Pot ser deguda a una infecció de tipus víric, o en el pitjor dels casos, per bacteris del tipus meningococ o hemòfilos influençats de tipus B.
Els símptomes a què dona lloc venen donats per un procés febril, habitualment de poques hores d'evolució i amb una afectació de l'estat general força marcada.
Així mateix apareixen en tot el cos i de manera progressiva unes taques vermelles petites, que no desapareixen quan les premem, són les anomenades petèquies.
Aquesta és una verdadera urgència i cal actuar amb celeritat perquè poden ser els símptomes d'una meningitis, que si no s'agafa a temps pot ser mortal.
Per tot plegat cal actuar primer que tot aconsellant-ne la vacunació de l'hemòfilus influenzae B i la meningocòcica C, vacunes ja incloses en el calendari vacunal. I la del pneumococ, aquest últim, cal dir que no entra dins el calendari sistemàtic, tot i que està força recomanada per la majoria dels pediatres. Per tant, cal pagar-la, però ens pot estalviar un bon ensurt.
Malgrat tot, si apareixen els símptomes abans descrits, febre i petèquies, cal dur el nen el més aviat possible a un centre sanitari perquè sigui valorat.
Darrere de les situacions a comentar és el síndrome de la mort sobtada del nadó. La franja d'edat en què es pot produir sol situar-se entre el mes i l'any d'edat. Cal dir que el nombre de casos que es produeixen, per sort, són molt pocs.
Les causes es desconeixen, però hi ha tot un seguit de factors que hi predisposen, com infeccions prèvies, som molt profund, retarden el creixement, sobrepès molt marcat, antecedents familiars, lactants regurgitzadors o determinades postures al dormir.
Però repetim que no es pot atribuir amb seguretat a cap causa concreta. Els símptomes que apareixeran són inconsciència, amb coma no reactiu, absència de respiració, absència de pols, palidesa de la pell o fins i tot la color blavosa de la mateixa. Pupil·les dilatades no reactives i segons el temps que hagi transcorregut podem trobar rigidesa i pell molt freda.
L'actuació anirà dirigida a l'exploració dels signes vitals i a iniciar tot seguit les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar.
Entretant, cercar les restes sanguínies o vòmits al bressol per tal de tenir la màxima informació per quan s'arribi a urgències. Per a prevenir aquesta situació s'aconsella que el nen dormi de costat.
Abans d'acabar aquest espai, cal anomenar els aspectes diferencials del suport vital del nen i del nadó.
El primer pas, com sempre, serà garantir la seguretat de la víctima i de l'actuant. A continuació s'explorarà l'estat de consciència.
Si el nen està conscient, assegurarem les vies aèries i buscarem possibles signes d'hemorràgia.
Si està inconscient, demanarem ajuda i iniciarem les maniobres de ressuscitació, tot col·locant el nen de cara per amunt i en un pla dur.
Si el nen té entre 1 i 10 anys, la tècnica serà similar a la de l'adult, tot fent inicialment la maniobra front-mentó, per tal de garantir l'obertura de la via aèria, que es fa tirant amb una mà el front enrere i amb l'altra s'estira la barbeta cap a dalt, i netejant la boca amb un dit en forma de ganxo. Si es sospita la lesió cervical, és convenient modificar la tècnica, i només caldrà fer-ho tot avançant la mandíbula sense mobilitzar el front.
Tot seguit cal segellar la boca del nen i iniciar les insuflacions tot mirant que siguin efectives, és a dir, que s'aixequi el tòrax. En aquest cas, el nombre d'insuflacions ha de voltar els 20 per minut i han de ser més suaus que en l'adult ja que el nen té menys capacitat pulmonar.
Pel que fa al massatge cardíac, abans de fer-lo cal valorar si en té l'artèria caròtida al costat de la nou del coll. Si no en té pols, cal localitzar el punt que es situa dos dits per sobre del lloc on s'uneixen les vèrtebres, l'esternum. La freqüència serà al voltant del 100 per minut i la maniobra es realitzarà amb el taló d'una sola mà enfonsant el tòrax, uns 3 a 4 centímetres.
El ritme a seguir serà de 2 insuflacions per cada 15 compressions.
Si ens trobem amb un nen d'entre 0 i 1 any, en aquest cas, el fet de realitzar una hiperextensió cervical és perillós. La maniobra front-mentó és suficient una petita extensió del coll. També s'aconsella ficar un petit gruix de 1 a 2 centímetres sota les espatlles.
Tot seguit, caldrà netejar la boca. La maniobra recomanada per fer el suport respiratori del lactant és l'anomenada boca a boca-nas del nen. És a dir, la boca de l'adult a la boca i nas del nen. La freqüència recomanada situa entre els 20 i els 30 insuflacions per minut. La quantitat d'aire insuflat serà encara menor que en el nen, ja que la capacitat pulmonar és menor.
El suport circulatori té tot un seguit de peculiaritats. El pols s'ha de buscar en aquest cas a la zona del colze. Si no hi ha pols, el massatge es farà en el punt mig situat entre els dos mugrons. Es farà només amb dos dits i baixant el tòrax entre 2 i 3 centímetres. La freqüència recomanada es situa per sobre de 120 per minut.
El ritme de reanimació serà el següent, una insuflació per cada 5 compressions. Ja per acabar, farem referència a les diferències de la maniobra de Heimlich, que es fa quan la via aèria s'obstrueix, ja sigui amb el menjar o amb algun altre objecte.
Si el nen està conscient, el punt de pressió situarà dos dits per sobre del final de l'esternum, igual que el punt des d'on es farà el massatge cardíac.
Si el nen està inconscient, cal col·locar-lo estirat de cara per amunt. La pressió es farà al mateix punt amb el taló de la mà.
Si ens trobem amb un nadó, caldrà ficar el nen de boca terrosa, tot agafant-li amb una mà la barbeta del nadó, procurant que la boca es mantingui oberta i amb el cap més baix que les cames. I amb l'altra mà cal donar-li fins copets entre els omoplats.
Si malgrat tot l'objecte no surt, donar-li la volta amb el nen de cara per amunt i fer-li compressions amb dos dits sobre l'esternum.
Si acaba sortint l'objecte, veure si respira i si no és així, iniciar les maniobres de respiració.
I bé, fins aquí el nostre darrer programa de l'any.
Esperem que gaudiu d'unes bones festes de Nadal i que el proper any estigui carregat, sobretot, de molta salut per tots.
Serà fins aleshores que ens retrobarem a les zones de Radio Falset, en els que us intentarem tornar a dur un grapat de temes que esperem us ajudin a entretenir-vos i, a més, si pot ser, us aportin algun que altre nou coneixement.
Fins aleshores, només ens queda acomiadar-nos, els que fem aquest espai dins la finestra, que som, com sempre, l'Armand, la Montse i el Vicent.
Us deixem ara amb el Fent Gana i ens acomiadem, doncs, fins l'any vinent. Adéu-siau.